I una mica ara ens toca, com si estem valorant el 2019, doncs remuntar-nos a aquell maig-juny de l'any passat, en el que, evidentment, després d'analitzar els resultats per part de Guanyem Sitges, se'ns presenta aquesta finestra d'oportunitat per una candidatura com la nostra, d'Esquerra, municipalista, d'entrar a formar part d'un govern que no està liderat ni per l'espai de Convergent ni pels socialistes, i des d'una òptica sobretot d'Esquerra i municipalista. I aquí va ser quan vam començar a treballar, aquí vam començar, diguéssim, a teixir aquestes complicitats i relacions humanes una mica amb els que haurien de ser els nostres companys de viatge, que valorem positivament, perquè evidentment en aquell moment que vam començar a negociar el que era el pacte de govern, doncs entre nosaltres érem uns desconeguts, evidentment que ens coneixíem del poble, però treballar en política, seure, intentar consensuar coses, doncs ja va generar com una confiança molt positiva que ens va permetre, doncs, finalment arribar a un acord. I això jo crec que ho podem dir clarament, corregeix-me si dic alguna cosa, ens ha permès, diguéssim, d'aquests mesos sentir-nos com en un govern que és cohesionat del tot, en el que treballem molt de forma positiva, consensuant, diguéssim, totes les polítiques, accions de govern que desenvolupem. És més, vull dir, el pla d'actuació municipal, doncs, és fruit d'un debat intens que hem tingut entre tots els regidors i regidores del govern, en el que hem consensuat gairebé tot. I és difícil quan venim de diferents candidatures, diferents grups municipals, que potser tenim visions diferents. Evidentment, nosaltres, com a Guanyem Sitges, no podem aplicar el 100% del nostre programa, però estem satisfets de com, amb aquest consens, arribem a uns postulats, doncs, molt a la nostra línia, o almenys que no ens costa molt de defensar.
Nosaltres, de fet, des d'un primer moment, quan ens vam asseure a la taula de negociació, nosaltres ho volíem fer molt en clau programàtica, perquè nosaltres era programa, programa i programa. Teníem un programa extensíssim, havíem treballat moltíssimes mesures, de fet, després de les eleccions i sabent que iniciaríem unes converses, que no sabíem com acabaríem, no? Però vam fer un treball intens de priorització, de marcar línies de vermelles, de definir prioritats i objectius, i era això amb el que anàvem a seure per negociar. I realment la sensació que vam tenir, que suposo que ens va donar confiança per després a l'assemblea traslladar com havia anat tot aquest procés i crear un ambient favorable a l'entrada a govern, va ser que realment hi va haver molt bona predisposició a acceptar bona part d'aquelles mesures programàtiques nostres que consideràvem que eren prioritàries i que en un possible govern en el que formés part Guanyem Sitges hi havien de ser, no? I en aquest sentit, doncs, com deia el Xavi ara, veiem que han tingut un cert recorregut i es plasmen també en el pla de mandat. Sí que és cert que penso que això ha estat possible per una altra de les grans màximes que també sortien quan estàvem asseguts a la taula de negociació, que és la insistència i la importància de la comunicació interna dins del govern. Això sobretot Esquerra, que ja tenia un bagatge institucional com a membres d'un govern de coalició, consideraven que era fonamental, i sí que hi van insistir molt, i nosaltres hem volgut, no?, fer d'aquesta insistència una pràctica política quotidiana, i és per això que en les nostres reunions de govern, per exemple, sempre exposem tots els regidors en què estem treballant, com ho valoren la resta de companys i companyes. Hi ha una constant, diguéssim, intercanvi d'informació amb voluntat propositiva, fins i tot. Vull dir, quan parlem de que tenim bona relació, no vol dir precisament que no discutim, al revés. Hi ha discussió, però és una discussió política en pro del consens moltes vegades, i penso que això és prou rellevant en quant a funcionament intern i s'ha de valorar, no?
Sí. En aquest sentit també cal dir que del nostre espai una mica, nosaltres, o diguéssim els nostres presentadors, no estem acostumats a formar part de governs municipals, i clar, per nosaltres també és una experiència nova que aquí cal dir que potser aquesta experiència prèvia que tenia Esquerra Republicana en l'anterior legislatura suposo que ha permès també, per la seva part, aprendre dels errors de l'antic govern, potser. Ho dic, parlo potser perquè això hauríem d'aclarir-ho ells, però el que hem vist és que dins de govern tenim unes dinàmiques a la que les decisions es prenen una mica així entre tots i totes, que es discuteixen molt les coses, com havia dit la Júlia, i sobretot intentem que ningú sigui amo de la seva regidoria en concret, no? De dir, jo faig les meves polítiques segons el pacte de govern i no m'involucro amb les altres polítiques que fan les altres regidories. Tot el contrari, tothom opinem i ens posem a parlar de totes les polítiques que es vagin gestionant des de les diferents regidories. Jo crec que això és molt important remarcar-ho, perquè això ens demostra, o crec jo, aquesta solidesa que tenim com a govern.
Sí que és cert que més enllà de les dinàmiques internes, no? I ja retornant una mica a l'experiència nostra com a Guanyem, sí que és cert que, per exemple, la CUP, que forma part de la Confluència, tenia una experiència dins de la institució, però des de l'oposició, però com a Guanyem, com a Confluència, com a nova candidatura, i personalment, tant el Xavi com jo, érem desconeixedors del funcionament de l'administració pública local i en concret de l'Ajuntament de Sitges des d'una òptica, doncs això, de funcionament, d'estructura, etc. I això porta un temps d'adaptació i és un procés en el que encara estem immersos i en el que ens hem adonat de moltes coses. Algunes d'elles positives, perquè te n'adones realment de que hi ha un personal dins de l'Ajuntament motivat, però també alhora molt de desgast intern, perquè les administracions locals estan molt encorsetades per lleis estatals, per una intervenció municipal que fiscalitza constantment qualsevol actuació municipal, per unes lògiques de funcionament intern i d'estructura del propi ajuntament que són desgastants i fa que tots els treballadors i treballadores, per més motivats que estiguin en tirar endavant nous projectes, doncs cadascú porta la seva motxilla i això es nota, no? I són coses que provoquen que no només t'hagis de posar les piles com a regidor o com a regidora en el teu àmbit, en el teu aspecte, diguéssim, polític, habitatge, cultura, urbanisme, el que sigui, sinó també en conèixer les pròpies dinàmiques de l'Ajuntament de Sitges i de l'administració pública, entendre el procediment administratiu, entendre temes de contractació, entendre temes de recursos humans, que alhora moltes vegades formen part molt del nostre dia a dia, no? Nosaltres abans d'entrar moltes vegades ens preguntàvem al Xavi i jo, però què significa el dia a dia d'un regidor? Doncs ara ho sabem i a banda d'anar a múltiples reunions i pensar projectes i intentar desenvolupar-los de la manera més àgil possible, que moltes vegades la més àgil possible continua sent lenta i farragosa, també significa lidiar i conèixer constantment totes aquelles qüestions d'estructura i de funcionament que formen part, doncs això, moltes vegades del dia a dia i de la quotidianitat nostra.
Sí, sí, tot i així, bueno, seguim treballant, evidentment hem fet allà un, diguéssim, com una mena de màster de l'administració pública, però sobretot per la voluntat de tirar endavant, no?, el projecte que nosaltres una mica havíem consensuat en el pacte de govern i després amb el pla d'actuació municipal que es va presentar a finals de desembre. Penseu que també hem arribat en un ajuntament en el que considerem que estava mal organitzat o estava bastant desestructurat, en el sentit de que, per exemple, jo que assumeixo la regidoria de participació ciutadana, em trobo que arribo en un ajuntament en el que no hi ha departament de participació ciutadana i la persona que hi havia doncs marxava perquè havia guanyat una plaça a un altre departament. Per tant, significa que durant molts anys ha deixat d'existir un departament de participació ciutadana i nosaltres, com a voluntat política, si volem desenvolupar polítiques en aquesta línia, doncs les hem de crear pràcticament amb un departament de nou, de zero, com podem, perquè tenim limitacions a l'hora de contractar personal, de poder disposar del personal adequat, perquè tots els departaments van coixos, diguéssim, que no tenim una bona estructura. Aleshores, això demostra que el nostre dia a dia també és lluitar per aconseguir els recursos necessaris per poder desenvolupar les polítiques. No vull dir només amb el nostre àmbit, vull dir, evidentment, que altres regidors també els hi passa el mateix. Podem dir a platges o podem parlar tant de medi ambient, que en els últims anys doncs, aquest ajuntament s'ha vist com es desestructuraven els seus departaments fent que moltes polítiques no s'aconseguissin desenvolupar.
Sí, a mi em passa molt això, evidentment, amb tots, com deia ara el Xavi, no? Passar una mica és una tendència generalitzada, però sí que, per exemple, amb habitatge, ostres, entres amb moltes ganes de fer moltes coses i a vegades te n'adones que has de fer un passet enrere de dir, no, és que falta consolidar l'equip de treball per realment poder tirar endavant totes aquestes eines. Ja no només perquè hi ha una falta de recursos humans, sinó per tampoc estressar excessivament els recursos humans ja vigents amb una feinada que seria impossible que gestionessin només ells o elles, no? I aleshores a vegades t'obliga una mica en això. Però bueno, estem en aquest procés, jo penso que tots en som molt conscients, que hem fet una mica d'això, no? De passet enrere per dir quina és la radiografia actual i a on volem arribar, quines són les nostres prioritats de govern, que això ho marca el pla d'actuació municipal, i per tirar-les endavant quines eines necessitem, humanes i materials, no? I per això també doncs una mica aquesta reflexió prèvia de bé, l'administració local té aquestes característiques, però l'Ajuntament de Sitges en particular té totes aquestes altres, i hem de treballar per assegurar això, que tots aquests projectes que tenim, que estem motivats i que a més tenim un personal que també ho està, puguem fer-los tangibles, no?
I això se'ns hauria també una mica com a en criticar ja no tant en clau municipal, sinó més en clau estatal, no? De dir, ara tenim l'oportunitat que hi ha un nou govern a l'estat espanyol que té a les seves mans derogar una de les lleis que més ens afecta o que més ens asfixia, diguéssim, l'autonomia local, com és la llei Montoro, la llei del Salt, que si realment es compleix aquesta voluntat del nou govern estatal de derogar-la o canviar-la, però això també significarà que l'administració local, com la de Sitges, que tot i que molts podrien pensar de dir, ostres, però si ja no teniu deute perquè l'anterior govern va aixugar el deute i per tant teniu més capacitat, és mentida, seguim tenint un dèficit de, un sostre de dèficit que no podem la despesa, perdó, que no podem gastar més del que un tant per cent més que els exercicis anteriors, no podem contractar gent personal nou si ho necessitem per cobrir les places de diferents departaments. Hi ha un seguit de coses que com a autonomia local ens costa molt poder desenvolupar aquelles polítiques municipalistes que nosaltres portem i que esperem que amb aquests canvis normatius a nivell estatal doncs ens permeti tenir més llibertat.
I això va en paral·lel moltes vegades en què som un municipi que tenim grans avantatges però que també tenim grans mancances que en un municipi de les nostres dimensions són flagrants. Que tinguem zero habitatge públic és molt greu. A mi no se m'acut cap municipi de característiques similars que estigui en una condició semblant. Per tant, ostres, és que el que tenim entre mans és gruixut. Vull dir que no és qualsevol cosa i que això també ens ha de fer saltar les alarmes de quina gestió hi ha hagut fins ara, què és el que no ha funcionat o què és el que s'ha deixat perdre perquè ens trobem en una situació d'aquestes característiques. Evidentment, per nosaltres l'habitatge és una prioritat número 1. Sabem que és també un procés, que no es tracta d'una immediatesa, lamentablement, perquè moltes vegades li diem una mica amb la frustració d'alguna manera de l'urgent i lo real, que hi ha l'urgència habitacional de moltes famílies, ja no només de classe mitjana, sinó també famílies en situació de vulnerabilitat, a qui no podem donar una resposta habitacional a l'altura, però hi ha això casat amb que bé, que l'habitatge públic, tant els processos d'adquisició d'habitatge, de compra de sòl, de tanteig i retracte, de construcció d'habitatge de protecció oficial, són processos molt lents i molt complexos, precisament pel que comentava el Xavi, no? Perquè moltes vegades van vinculats a una sèrie de normatives i de restriccions legals que realment tenen importància. Però bé, per posar com algun exemple, no? D'aquelles mancances que a vegades diem, ostres, realment la realitat que hem de gestionar és complexa i ens hi hem de posar a nivell de govern i a nivell de consistori i a nivell de municipi.
Sí, i també un exemple potser és la falta d'inversió en el manteniment dels equipaments, per exemple, això ho veiem clarament, de dir, ostres, que tenim X equipaments, ja siguin culturals o de serveis socials, etc., del qual farien falta unes intervencions per poder donar un bon servei, i durant tants anys tampoc no s'ha invertit, que clar, ara posar-nos en una llista i prendre la decisió de per on comencem a invertir ens suposa, bueno, prendre unes decisions també conflictives perquè ens generen certes contradiccions, perquè hi ha tanta cosa a invertir que realment hem de prioritzar, i això, pues, tenir també les, diguéssim, l'economia una mica intervinguda, doncs ens costa poder tirar endavant. No sé, per part nostra, així com després potser amb els pregs i preguntes, si teniu preguntes a fer-nos sobre el nostre dia a dia, pues seran benvingudes. També cal dir que nosaltres estem, a part de tot el que hem explicat, i evidentment que hi ha coses molt negatives de la pròpia administració, de com funcionava, etc. Però també remarcar que tenim una actitud molt positiva de tirar endavant el que per nosaltres és una oportunitat de desenvolupar certes polítiques que no s'han fet, i parlo també sobretot pensant en medi ambient i en urbanisme, no? Quan parlem de poder protegir espais naturals que amb aquest canvi de transició ecològica, etc, hem de prioritzar, però és que ens els creiem i aleshores volem apostar, i això significa a vegades anar fins i tot en contra dels grans poders econòmics d'aquesta vila, que potser precisament són els que no volien que nosaltres entréssim a un govern, i que des d'aquest govern tenim les intencions i ganes de protegir aquest... Fico a nivell d'exemple medi ambient, però com en d'aquest hi ha altres exemples que podíem desenvolupar.